Aquí Lleida.
Escoltem Montserrat Caballé i entenem per què és tan important per la cultura del nostre país parlar del que ara parlarem, dels 175 anys del Gran Teatre del Liceu. I per què a Lleida, a Ràdio Lleida concretament, hem de parlar d'un teatre de Barcelona? Doncs perquè no és un teatre de Barcelona i prou. És el Gran Teatre de la Música Lírica de Catalunya i un dels referents mundials al llarg de tots aquests anys, i de forma molt important encara avui, de les grans figures de la música, de l'òpera, de la direcció orquestral i de la formació musical. Però, a més, per si feia falta alguna excusa més, la Generalitat i el Liceu han ideat una exposició que implica 119 centres d'art de tot Catalunya per celebrar aquest 175è aniversari. De Lleida hi participen 7 centres d'art: el Museu de Lleida, el Museu de Solsona, el Museu de la Conca Dellà, els Museus de la Vall d'Aran, el Museu Hidroelèctric de Capdella, l'Espai Guinovart d'Agramunt, l'Espai Lluís Companys del Tarròs, a Tornabous. Avui parlarem amb dos d'aquests espais, el Museu de Lleida i l'Espai Lluís Companys. Saludem l'Esther Balasc, conservadora del Museu de Lleida, i la Laia García, tècnica de l'Espai Lluís Companys. Què tal? Bon dia.
Bon dia.
Hem dit que vosaltres participeu en la celebració d'aquest aniversari del Liceu, però no hem dit com. Cada centre d'art ho fa exposant obres relacionades o bé amb el Liceu o bé amb les temàtiques de les obres que s'hi han representat. I aquest és el cas del Museu de Lleida, i és que si parlem de Montserrat Caballé i del seu debut al Liceu, hem de parlar de Salomé, una figura bíblica molt relacionada amb les obres amb què el Museu de Lleida participa d'aquest aniversari, Esther.
Sí, doncs el Museu de Lleida en aquest aniversari hi participa en dues obres. Una d'elles és la del Pere García de Benavarri, una pintura sobre taula que ens parla del que és aquesta gran iconografia de Sant Joan, procedent de l'antiga església de Sant Joan de Lleida. És una de les peces capdals de l'obra del Pere García de Benavarri. I en la taula que hem escollit per amb motiu d'aquest 175è aniversari, doncs ens parla, per tant, del que és el martiri de Sant Joan Baptista. Una taula interessantíssima en quant a iconografia, que sabem que fins a l'any 1678 va estar in situ a l'església de Sant Joan de Lleida, després es va traslladar, millor dit, es va vendre i va anar a parar a l'església de Benavent del Segrià, i després finalment va entrar en el comerç. Avui, en aquest moment, el tenim en dipòsit al Museu de Lleida, procedent del MNAC, del Museu Nacional d'Art de Catalunya.
I dèiem que està molt relacionada amb la Montserrat Caballé, perquè va ser Salomé qui va dir que tallessin el cap a Sant Joan Baptista.
Certament, això ens diu la tradició bíblica per una banda, o el que és aquest imaginari col·lectiu també per una altra. Podríem separar la que és la part més religiosa de la part una mica més de caire popular. Interessant aquesta iconografia de Sant Joan Baptista, per exemple, perquè amb la taula que representa, en aquest moment ara la poden veure a l'exposició temporal al Museu de Lleida, Imago Urbis, la Lleida del segle XVI, en la qual la poden anar a veure in situ.
I a més, també hi ha una altra obra que participa al Museu de Lleida d'aquest aniversari.
Sí, tenim l'altra peça, en aquest cas a la permanent, una peça del segle XVII de Joan Grau, que també ens parla no tant de la decapitació, sinó del martiri de Sant Joan Baptista, i l'escenografia també és molt interessant perquè veiem una Salomé, al igual que a l'obra anterior, tota esplendorosa, molt ben vestida, molt ben enjoiada, que ens parla una mica d'aquest imaginari de la Salomé. En definitiva, allò que es va representar i s'ha anat representant al Liceu. Bé, hem de dir també que l'òpera de la Salomé és la més representada al Liceu, amb 62 ocasions.
Déu-n'hi-do. Doncs Salomé i Joan Baptista. Per part de l'Espai Lluís Companys, participeu d'aquest aniversari amb fotografies que recorden un moment històric, en què Lluís Companys va nacionalitzar el Liceu. Explica'ns, Laia.
Doncs sí, participem en una fotografia d'Agustí Centelles, que en aquest cas ens ha cedit el Centre Documental de Memòria Històrica, i el que retrata és plasma un moment molt concret, i és el del concert que va tenir lloc el 12 de juliol de 1937, en el qual va participar l'Orquestra Pau Casals, i aquesta activitat s'emmarca en un projecte molt més ampli, que era el segon Congrés Internacional d'Escriptors, que de fet era un dels grans projectes culturals per impulsar-se a nivell ja internacional del govern de la República i alçar-se contra el feixisme, perquè estem en un context molt conflictiu, no? I d'altra banda, com bé deies, plasma aquest moment en què el Liceu passa a anomenar-se Teatre Nacional de Catalunya. El decret de nacionalització és del 27 de juliol del 36, que precisament, si no tinc entès malament, l'Arxiu Nacional de Catalunya participa en aquest projecte, amb aquest decret, i l'objectiu era apropar el teatre al poble, no? Però cal contextualitzar això, perquè és un moment en què estem en plena guerra civil, però també estem en un esclat revolucionari, hi ha moltes tensions polítiques, i en aquest moment doncs, la Generalitat decideix intervenir en diferents camps de la cultura, com és aquesta nacionalització del Liceu.
Clar, perquè el Liceu el vinculem al món de la burgesia, però per la República i per Lluís Companys i el seu govern volia ser alguna cosa més, i no només el teatre de la burgesia, i d'aquí aquest intent de popularitzar-lo. I aquest decret que, doncs, com ens comentaves ara, que també forma part d'aquesta exposició de 119 centres d'art o arxius, en el cas que deies de l'arxiu on hi ha aquest document que certifica aquesta nacionalització, no, Laia?
Sí, de fet, mira, una frase textual de decret és el moment que sigui teatre del poble de Catalunya, el que havia estat fins ara Gran Teatre del Liceu, no? És aquesta idea. A més, és molt interessant perquè en aquest context revolucionari hi ha sindicats que volen crear impulsar diverses reformes en el món cultural, o sigui que és un moment de molts canvis i d'aquesta idea d'apropar la cultura a tothom, no?
I d'aquí també, doncs, interessant que sigui l'Orquestra Pau Casals la que surt, doncs, la que hagués tocat aquell dia que surt a la foto Lluís Companys en el vostre espai participant d'aquesta exposició. Bé, és que, clar, l'espai Lluís Companys ajuda això a entendre el moment històric, no? Perquè si haguéssim de dir, bé, evidentment, gràcies per adonar-se que existeix per aquesta exposició, però és que hi ha molta més cosa. Què diríem? Què destacaríem de l'espai Lluís Companys per dir, ei, veniu-lo a veure i a explorar aquest moment de la història del nostre país?
Doncs l'Espai Companys, bàsicament, l'exposició permanent, que per cert és on s'integra l'obra que podreu veure que participa al projecte del Liceu, recorre doncs, tota la vida de Companys des del seu naixement al seu afusellament. I destaquem des del seu vincle amb el territori, conèixer les seves arrels, que és algo que potser és menys conegut de la seva figura i és fonamental per la seva trajectòria, per exemple, la seva trajectòria política. I després doncs, tenim alguns documents una mica especials, com pot ser una fotografia on apareix Companys en Franco.
Déu-n'hi-do, molt, molt interessant conèixer doncs, aquests detalls. Cal dir que aquesta obra, que abans ens ho apuntaves, Esther, una de les dues obres en què participeu d'aquest 175è aniversari, forma part d'aquesta exposició sobre el Renaixement, una exposició temporal que es diu Imago Urbis.
Imago Urbis, la Lleida del segle XVI.
Val. És una exposició que, evidentment, no només hi ha aquesta taula del Pere García de Benavarri, és una de les moltes obres que hi ha. Per què val la pena anar-hi a veure aquesta, a descobrir el que ens ensenyeu d'aquesta obra?
Per moltíssimes raons. Una d'elles, perquè el segle XVI és probablement el període més desconegut de la nostra història, i de Catalunya, evidentment, no? Primer. Segon, la descoberta d'algunes obres que pel gran públic no han tingut mai punt de contacte directe. I després, el títol, per si ens ho diu, Imago Urbis, la descoberta d'una gran imatge de la Lleida del segle XVI que ens transporta en aquell moment. Mm-hmm. De com era la Lleida del segle XVI, a partir d'aquell moment veurem aquella decadència de la ciutat i, per tant, només la descoberta d'aquesta imatge ja val molt la pena anar-hi.
Bé, doncs una oportunitat, el fet de participar d'aquesta exposició de l'aniversari del Liceu per descobrir també aquesta exposició temporal, però és que, a més, aquesta exposició del 175 aniversari també té la seva versió online, perquè ara, si no hi ha versió online, ja no ets ningú, no? Expliqueu-me una mica com s'hi pot arribar amb aquesta versió online i per què és interessant, Laia.
L'enllaç crec que és www.museusalliceus.cat i a partir d'aquí hi ha un mapa, no?, on es veu totes les entitats participants i pots clicar en aquest mapa i s'obre una nova pantalla amb les determinades institucions on pots observar l'obra que hi participa i l'explicació. No?
Liceu als museus.cat, eh? I també podem veure les obres del Museu de Lleida?
Sí, també podem veure les obres del Museu de Lleida amb una breu explicació que creiem que ha de generar també aquesta expectativa de després de poder anar a veure in situ les obres, no només al Museu de Lleida, sinó a la resta dels museus del territori.
Perquè he dit, hi participen els 7 que us he comentat abans, però evidentment també ho fan exposant, sigui de forma expressa o fent participar de la seva exposició permanent alguna de les obres, com és el vostre cas, i com a exemple posem per cas que, per exemple, si fa exposar un cap de lleó de marbre que fa recordar algunes òperes que parlen dels romans, i això és el Museu d'Isona, a ESO, o bé una centraleta telefònica antiga a la que hi trucaven des del Liceu quan necessitaven més llum, i això ho veiem al Museu Hidroelèctric de Capdella, no? Excuses també per obrir els vostres museus, els vostres centres d'art a la ciutadania, Esther i Laia, o no? Que potser també fa falta, no?
I tant, una manera també de fer xarxa, no? En aquest sentit crec que és molt interessant l'enfocament, ho comentava abans amb l'Esther, com veure que obres que aparentment no tenen cap vincle, de cop i volta, no? Tenen una connexió, podem explicar moltes coses.
Bé, jo crec que en aquest cas el que és molt interessant és aquesta acció expositiva que permet establir una mica i enfortir els lligams entre les institucions culturals del nostre país, no? I aquest és un d'entre tantes actuacions que podem fer. Hem descobert que, per exemple, doncs el Museu de Lleida, la Torre de Capdella, o per exemple, com ara està comentant aquí la companya també de l'altre gran equipament del territori, no? Una mica enfortir aquests vincles i com temes tan dispersos realment ens acaben vinculant el que pot ser un tema i el que és també en el territori.
Ara que complim aquests 175 anys, si no hem anat mai al Liceu ja tocaria, no?
Sí, bueno, el Liceu forma part del que és el nostre país, per una banda. Per l'altra, no només hi anem per escoltar música, el Turandot, per exemple, sinó també quan estàs assegut a la sala de butaques, mires a dalt al sostre i te'n dones compte de l'obra del Pere Jaume, una de les grans intervencions d'art contemporani, no? Va molt més enllà de lo que és purament l'espai on escoltar música, on veure una musicalització d'una obra teatral, sinó tot allò que englobi el que és en el món cultural.
Doncs no sé si la Laia també ha tingut l'oportunitat d'anar-hi.
Sí, de fet, és una de les grans vàlues, no?, d'institucions com aquestes, és que inclús arts en moltes disciplines, no? Tens arts escèniques, música, etc. I això és un motiu més per visitar-ho.
Anys que compleix el Liceu, vinculació amb la cultura de casa nostra, amb la cultura de tot el país, i també motiu per visitar altre cop el Museu de Lleida si no hi hem anat mai, que ja seria lamentable, o a l'espai Lluís Companys, que també caldria conèixer-lo més a fons. Laia García, Esther Balasc, moltíssimes gràcies i endavant amb el vostre projecte.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.